obras destaquen entre la seva producció literària títols com Donde la ciudad cambia su nombre o Han matado a un hombre, Han roto el paisaje. En el camp de l'assaig, o més al costat del camp de l'assaig i relacionat amb les classes menys afavorides, és autor d'un veritable best-seller de la nostra literatura, Els altres catalans, així com d'altres títols relacionats amb aquesta temàtica, com Encara més sobre els altres catalans i Els altres catalans 20 anys després. Sovint guardonat, avui particularment volem referir-nos al Premi Fundació Ramon Trias Fargas de l'any 1997 per la seva obra Les meves escoles, on aboca la seva infància i preadolescència a través de les escoles i els mestres que va conèixer. En aquesta conversa amb Paco Candel volem saber quin record guarda dels seus primers mestres i quina visió té de l'ensenyament avui dia. És per això que hem dividit la nostra entrevista en dos blocs, una més centrada en el passat, més emotiva, més evocadora, i una per traçar una mica de panoràmica sobre el món de l'ensenyament avui dia. Doncs bé, doncs iniciant amb aquest text, amb Les meves escoles, que és un repàs a la seva infantesa, a la seva adolescència, a partir de les escoles i els mestres que va conèixer, vist amb la perspectiva actual, marquen de per vida aquelles primeres etapes viscudes al món escolar? Marquen d'alguna manera?
Almenys a mi sí. I de vegades penso que la gent d'aquella generació, alguns més grans que jo, alguns més joves, també, inclús això, ho vaig sentir una vegada a Josep Maria Espinàs, que és més o menys d'aquella generació. I jo ara em dono compte que jo sé coses elementals que els nanos que ara van a l'escola no saben. Aquestes coses tan senzilles com que les plantes de dia respiren oxigen i a la nit carbono, i que es fa aquesta transmutació, la qüestió de la circulació de la sang, coses essencials i que són com bàsiques, ara sembla que comença a ensenyar des d'uns períodes més cap aquí. I bueno, després vaig tindre la sort de que tinc la sospita, no vols sentir la paraula, de que els van tindre totes aquestes escoles, perquè després he llegit coses d'aquest temps i d'aquelles escoles i corroboren el que jo pensava. Després d'això, era una escola en el barri de les Cases Barates de Cantunis, una gent completament de la immigració, on si hi havia algun que era de Catalunya, li deien de mote el català. I llavors la resta era pagesia catalana. O sigui que havia una influència molt tènue de Reinos en Casa Catalana sobre aquests nanos, sobre... I et trobaves amb uns mestres que t'ensenyaven en castellà, però et van ensenyar el català.
Sí.
I per aquesta història, o per aquesta qüestió, jo no em recordo ben bé quan vaig començar a aprendre a saber llegir en castellà i en català, sinó que va ser tot al mateix temps. I quan acabava la Guerra Nostra vaig prendre el català parlat i vaig perdre el català que sabia escriure, el de Llicino, perquè encara tenia llibres, i en aquells temps em vaig fer amb unes col·leccions del Tatufet que vaig trobar, no sé si al mercat de Sant Antoni, i bueno, sempre he llegit el català amb molta tranquil·litat i desenvoltura per aquelles escoles.
Aquest reconeixement que fa, crec que el fem així molt a posteriori, o sigui que el va fer amb el pas dels anys un se n'adona d'allò que va acollir, o realment quan ho estava visquent ja s'adonava que allò li aportava alguna cosa diferent a la seva vida?
Si podria ser, i alguns de vegades t'ho diuen, que la nostàlgia t'ho fa veure millor del que va ser. Però jo em donava compte que eren unes bones escoles, no jo solament, sinó els pares nostres i els meus companys. O sigui, els meus pares estaven contentíssims d'aquestes escoles. I els meus pares eren una gent que molts mestres desitjarien ara tindre pares d'uns alumnes així, perquè solament acostumava a anar a l'escola el primer dia a portar-te de la mà i a dir-li al mestre aquí ho té i faci con ell amb el que vulgui, la qual demostrava una gran confiança en el mestre. I els mestres agafaven una gran responsabilitat, podien dir el que volien, que era educar-te.
En el bloc del presit ja en parlarem, però s'ha perdut aquesta relació, creu?
Sí, però crec que sí.
Després m'hi aprofundirem, però...
Crec que sí. I després he tingut la sort que, per haver sigut escriptor i d'haver parlat d'aquestes coses concretament, vaig parlar d'elles amb els altres catalans. Això va motivar, per exemple, una carta, bueno, el Ventura Gassol, que estava a la Barcelona a l'exili, és un home que es va emocionar amb aquest llibre, i després, ara, de vegades, per els noms, soc una mica despistat, però un que va fer molt per les escoles de Catalunya, que va viure no a l'exili, sinó al contrari, que es va quedar aquí a Catalunya i va participar en les escoles de l'Ajuntament, però que al final el van treure fora. Ara no puc recordar el nom, Martorell, em sembla.
Artur Martorell.
Aquest home va escriure una carta que va quedar tan ben guardada que la tinc, no sé per on para, però bueno, sé que la tinc. En aquesta carta em venia a dir que havia llegit el meu llibre, una tirada, per dir-ho així, i m'he trobat com la sorpresa que vostè parla dels llibres que van passar a les escoles aquelles, que eren aquests llibres, si deien, hi ha tres llibres que formaven una trilogia, que els títols eren més o menys La mar, la plana i la muntanya, Els homes, els pobles i les ciutats, i no sé quin altre títol de tres paraules també. Altres llibres que es deien Lliçons de coses, el llibre de la natura, i aquest, Artur Martorell va ser, en paraules textuals, els que ens va conjuminar.
Jo
pensava que això ja no servia per res, que havia passat, sí. Que ningú recordava. I clar, de cop i volta, un senyor que parla de la immigració, a parlar d'aquest llibre, i a més diu que els nens de les cases barates parlen, aprendien a llegir això. Però després em vaig trobar que la meva directora, que parlava a aquella escola, i una altra de les sorpreses que vaig tindre és que una escola que és Generalitat d'Ajuntament, laica, mixta, en aquests mètodes de res de lliçons de memòria, res de portar-se a fer feina a casa, d'aprimer jugant, que aquesta directora, que se llamava Concepción Sainz Amor, era burgalesa, era de Burgos, catòlica, apostòlica i romana,
sí.
I havia sigut directora.
Crec que la cita no és la Concepción Amor,
I és que no fa molt va rebre una carta d'un senyor de, ara no recordo ni de què escola, que ha fet una tesina d'aquesta senyora, que va ser una gran pedagoga. Però aquesta senyora, jo acabo de publicar un llibre que es diu, que es deia Tira la que se armó, explicant el que m'havia passat quan vaig publicar Monografia de canviar su nombre. Aquesta senyora em va escriure una carta que més o menys començava a dir-me querido Paquito.
Era
l'alumne
vostè,
la que te habla te trata de tu y de Paquito que le pagues a tu madre. Dice, yo soy tu vieja directora de cuanto tal. Bueno, la fui a ver enseguida, la reconocí inmediatamente. Y ella se acordaba de los candelos, de los aranes, de mucha gente de entonces. Y por el momento de la conversación le dije, pero me sorprende que usted castellana, te habla castellana, y además de Burgos, y además, diguem-ne, casi carpa religiosament, fossi la directora d'una escola d'aquí al Tarannà, i va dir, sorsament, feia servir el mètode. Llavors vaig saber que aplicava el mètode Montessori. I bueno, en fi, després vaig saber de més mestres. M'agradava fer una conferència a Lleida, a un poble de Lleida. I estàvem, abans de la conferència, parlant, vaig sentir que algú li deia a l'altre, m'ha dit res, a veure si em coneix. Clar, ja et prepares una mica, i aquest home, quan m'ha dit si el coneixia, però li vaig dir, si sé, vostè es diu Jaume Sobretalós, recordava el nom i els nostres cognoms. Vaig tindre de professor de l'any i vaig dir, vostè era igual que Sara, dic, solament que llavors era calvo, i llavors portava el pelo rizado, i llavors hi va treure la brin i diu, ara ja no, estava calvo per completo. Hi havia una altra mestra que es deia Golobardes, aquest havia mort, però em va donar notícies d'ell, un nebot. Va ser molt emotiu parlar d'aquest llibre, la trobada, si no, amb de gent que et va donar notícia,
ja, el senyor, els noms que vostè anomenava, sí, a les meves escoles familiars, i
el senyor Dofín va morir a la guerra, o sigui, va marxar al front,
sí,
eh? Bueno, tot això va ajudar a fer molt bonic aquella etapa.
I com lligaven? Ens han parlat d'Artur Martorell i ens han parlat, per exemple, de la senyora Concepción Amor, no? Que eren persones d'una formació molt, molt diversa, no? Vull dir, oposada. I en canvi aquesta gent, doncs, coincidien en l'escola, no? Aquesta gent que feien l'exili interior i els que realment eren, doncs, diguem-ne, fidels al règim, no? Com lligava això amb l'escola?
De totes maneres, aquesta senyora Morales i tal, per lo que després he llegit de textos d'ella, tenia molt assumit la que era l'educació i el mètode d'aquest Montessori. És com si haguessin tret de sobre aquestes coses altres seves. Era molt vocacional, havia viatjat per tota Europa visitant escoles i tal, i a més aquesta senyora és curiós perquè va patir la repressió.
També va patir la repressió?
Sí, però ha sigut mestra.
I per haver fet importat mètodes de l'estranger?
Sí, perquè segurament els mestres estaven afiliats al sindicat socialista, o sigui, la van depurar.
Sí.
I va poder tornar a l'ensenyança, però mai més va poder ser directora.
Ah, o sigui, la devien enviar a algun lloc lluny del seu lloc de residència.
Va poder ser mestra, però la directora no. Sí, sí. També m'ho va explicar, estava dolguda, però avui no li van... No va tindre mèrits, i deia, cony, però aquesta senyora no semblava del sistema, no?
Sí, sí, sí. Escolti, vostè, com tots els nascuts a la primera part del segle, li va tocar viure la Guerra Civil, no? I per tant, hi ha un abans i un després de la guerra, centrant-nos en el punt de vista escolar. Així a grans trets, perquè després ja entrarem en una mica més de detalls, com és l'abans i el després de la guerra? Quines grans diferències viu vostè?
En la guerra va continuar les escoles aquestes.
Vostè va continuar anant a escola,
no? Jo i tots. I llavors arriba un moment que la guerra va deteriorar tot, perquè ja no podies anar, perquè bombardejaven tot el dia, perquè les mares contínuament anaven a l'escola a treure els fills, i ja van deixar estar de nit a les cases, ja anar a la muntanya, a les coves, perquè ja eren bombardejos contínuament. Però durant un any o així l'escola va estar amb nosaltres, per dir-ho així. Llavors en aquestes escoles se'ns va ensenyar com et tenies que comportar quan haguessin els bombardejos. Hi havia assajos d'això, es tocava les sirenes, lançar-te al terra, portar un taletró que alcohòlic amb una medalla per posar-te entre els dents per l'explosió de les bombes. Tot això t'ho explicaven en l'escola i es feien proves d'això. A més van haver-hi un temps de carestia, de menjar, i aquesta escola va donar esmorzars o granats i coses d'aquestes, no? I després va arribar un moment que això...
Quina escola es refereix?
Es va parar a la mateixa de la...
La mateixa?
Que això mateix durant la guerra. Aquesta escola se n'anava de Sant Raimon de Penyafort, en el seu nom.
Sí.
I després, pues, ja ve... Se n'anava de la guerra, se n'anava tot, no hi ha res, i l'església de Nostra Senyora del Port del barri va fer una escola a la qual van anar els nanos i jo també.
Sí, sí.
Llavors jo em vaig fer escolanet i amb el que guanyava de les propines podia pagar-me aquesta escola. Que diferència amb la d'abans eren gratis. Completament gratis.
Completament gratis. Eren les escoles de l'Ajuntament abans, no?
Sí, però amb el contacte o el que sigui, un conveni amb la Generalitat. Llavors eren completament gratuïtes, però completament. I el material era completament gratuït.
Els llibres i material...
Els llibres, el que passa que no eren com ara, que hi ha que tindre llibres per tal, però tenien els llibres de lectura allà a la mateixa escola, després les gomes d'esborrar, els llapisos, les llibretes, els blocs, tot això era gratuït. I després l'escola tenia, estaven molt ben muntades, Tenien des del esquelet humano, l'home plàstic, la màquina pneumàtica, el microscopi, una quantitat de coses que els nanos no sabien. El pati tenia uns trossos de terra cultivats on plantaven coses. Hi havia dutxes en una barriada com dutxar-se.
Sí, tot era teoria, es feia molta experimentació, en contacte amb la natura,
pràctiques. I inclús una altra cosa és que, o sigui, la gent que va vindre de Múrcia, els nanos també portaven algun nens aquesta malaltia que es diu el tracoma. Sí, que és una infecció dels ulls que si no es cura al final produeix la ceguera i que acostuma a ser que els pàrpats se tornen molt vermells, es cauen les pestanyes, però hi havia nanos que... I llavors era contagiosa. Llavors hi havia una revisió mèdica i es va muntar un pavelló de fusta també com a escola on anaven aquests nanos, però no separats com els leprosos, sinó perquè quan es curaven passaven ja a l'altra escola i també gratuïtament i etc. I es va aconseguir erradicar la tracoma, no del barri, sembla que de tota Catalunya es va aconseguir erradicar.
I ara quan explica tot això, no li sembla que llavors un cop passa la guerra i comença la dictadura, estem doncs molts anys tirant enrere, perquè aquestes escoles que ens explica ara, potser ni tan sols avui dia, n'hi ha que fan una pràctica tan directa, no?, amb el medi.
A mi em sembla que no, però no soc tampoc.
No, però inclús com del que vostè observa, no?
Sí, han passat moltes coses, suposo, a l'escola d'ara. Jo no sé si que de vegades com diria jo, han sigut víctimes, encara no és la paraula exacta, de coses que ens semblen molt avançades i després no ho són. És aquest progressisme d'escaparat
que
es practica ara i llavors es té que tindre molt caràcter, no molt caràcter, molta personalitat, perquè els nanos no se't fiquin a sobre en aquesta manera de camaraderia, que és molt bonic que es diguin de tu i que es diguin el nom per al seu nom, però que veus que hi ha mestre,
una
ja mestre que se'l menjan els nanos,
Escolta, encara centrant-nos en la guerra, jo hem tret una cita del seu llibre que vostè fa d'André Morvan, no? Que ens diu que el nen que ha viscut una guerra té una infantesa dilatada. Què vol dir que té una infantesa dilatada? A què es refereix? Que vam viure molt tipus d'experiències a part del
seu que ha viscut? Sí, això és perquè la cita em va cridar l'atenció perquè el vint de la guerra vaig pensar és veritat. Tens una infància que és més llarga del que realment és, perquè si jo vaig anar a... Quan comença la guerra civil, jo tenia 11 anys, el qual vol dir que havia anat, aquestes escoles són del 29, doncs jo podia que haguessi anat 4 o 5 anys o així. Després hi ha 3 anys de guerra, que és la segona infantesa, per dir-ho així, i després quan començo a treballar són 2 anys més o així, i en canvi em sembla també una tercera infància llarga, no? Per això deu ser això.
Llavors, una mica de noms propis. Diu, basant-nos en el seu llibre, no? Diu, els primers mestres que evoca ens parla de Don Isidre i Doña Julia. Què han aportat a la seva formació? I més una altra cosa, li preguntar, els recorda com a mestres o també en té algun record a nivell personal, com ens parlava d'altres que ens ha anomenat fins ara?
Aquests mestres són de quan encara no hi havia una escola de Sant Raimon de la Pedrafort. Llavors vivien en un barri que era una colònia que es deia l'Auxili al costat de les cases barates.
Sí.
Llavors els pares que volien alfabetitzar els seus fills els portaven allà. Llavors era una escola molt casolana, molt de casa. Però en una habitació llarga que tenien hi havia aquest matrimoni d'Don Isidro i d'Ona Julia que donaven les classes.
Era un matrimoni,
sí, era un matrimoni. I llavors era aquella classe d'abans, de tota la estona, 2.1, després tota aquesta història. I després el mestre tenia el puntero i castigaven tot això clàssic. Ells semblaven molt bones persones, això és veritat. I també tinc la idea que passaven molta gana i molta misèria. Perquè a mi és curiós que ara no ha desaparegut aquell refrán.
La frase que té aquella passa més gana que un mestre d'escola.
No, que sembla...
Què ens hem dit d'aquesta frase, ara que ho ha anomenat?
Llavors, aquests mestres sí, però els de la República no.
Els de la República no.
És que, el ministre d'ensenyament de la República, que va ser Barcelona també, no? Va fer una revolució en l'ensenyament. I Catalunya, que ja tenia, o sigui, el traspàs.
Transferides
ho va fer encara més. I llavors els mestres estaven bé, els camions baratats venien cada dia amb taxis perquè no funcionaven autobusos i tal, però venien amb un taxi d'aquells grans que cabien 6 persones, i algun mestre que els havia invitat a la seva casa, pues, tenia sensació que vivia en uns pisos que estaven bé, en unes condicions.
Sí. Ara que s'havia de fer una mica d'història ficció, què hauria passat si no hagués quedat estroncat per la guerra? Tot aquest moviment de mestres progressistes...
I de tota Espanya, i de tota Catalunya.
Sí.
A mi em sembla que seria en un país com Suècia o Suïssa, o... em sembla, eh?
Sí.
Mai pots profetitzar,
però... Perquè una mica és transformar a través de l'educació, no? Un país.
A través de l'educació i d'uns plantejaments que tenia tota la classe progressista, els intel·lectuals, els poetes, els escriptors. Ara, va guanyar la dreta perquè també hi havia molt reaccionari, però a Catalunya va ser la resta d'Espanya.
Escolti, vaig una mica enrere, li comentava que fent un salt cronològic una mica més enrere, perquè a mi m'ha tirat molt l'atenció que diu, bé, els primers mestres que vaig tenir van ser d'un incidor de Julio, diu, però de fet el primer mestre va ser el meu pare. Aquest valor és realment significatiu, no?
Sí, perquè clar, llavors el meu pare, quan va ser centenar d'aquests mestres, però fins a això, ell em va comprar un llibre que es deia El Catón, i que encara el tinc, i bueno, pues, allí em dormia moltes vegades a la nit, però l'home insistia, perquè clar, els meus pares i la meva família i molta gent d'aquests barris van tindre sempre aquest respecte per la cultura que estava simbolitzat en el llibre. En què a vegades ells no llegien, el llibre era una cosa sagrada i la cultura també. I sempre pensaven que una persona que tenia cultura tindria millor per vindre, no? Ara el temps ha demostrat que és una altra història, perquè ara tots els nens estudien i no serveixen de mal, però...
Ja, però se segueix pensant, no? Els pares segueixen volent, la millor universitat ara volen...
Sí, però ara es trobem amb una competència de que tothom va a la universitat, sí. I quan surten, doncs, pues, no hi ha treball. En aquell temps, als barris aquells de perifèrics i tal, ningú arribava a fer estudis majors. A més que s'arribava, era el batxillerat i a dues
penes. Perquè s'havia de cantar cap al món laboral, sí. No?
Però, i això ja parlo de després de la guerra, però aquestes escoles de l'Ajuntament i Generalitat sí que es cuidaven de que els nanos, sí, per exemple, el meu cosí, que el Marcelo, aquest que va morir a la guerra,
sí,
aquest quan va tindre la edat, em sembla que eren 14 o 15 anys, l'escola li va buscar que anés a l'escola de treball, a l'escola industrial.
Sí, li va facilitar...
I va aprendre l'ofici de mecànic, de cafeteres express, que es va treballar una empresa d'aquesta mena. O sigui que això i l'escola es veu que es cuidava.
Escolti, una cosa, quan a la seva infantesa ja endevinava o ja intuïa que podia ser escriptor, o això va ser una cosa no. Molt posterior?
Això va ser molt posterior, amb què explico d'una mestra.
La senyora Du,
sí.
Parli'ns-en també una mica, perquè ens diu que és l'única persona que va intuir o que li va
dir
que podria ser escriptor.
Va ser una xamba, perquè vam fer la redacció de la primavera i jo vaig fer una cosa una mica copiada d'un llibre de lectura que deia La primavera és la joventut de l'any, ha dit el poeta. Suposo que aquest afegit de ha dit el poeta
sí.
És el que havia de fer, que va dir, llegeix això que has escrit. I aquesta senyora també la vaig trobar anys després, firmant un llibre, estàvem firmant llibres a la casa del llibre, i jo havia explicat aquesta anècdota en un article, i llavors va dir, vostè m'ha fet sortir un article de l'Unió de Santa, no? I bueno, pues era igual el que l'estatura no, clar, el nom era petit, semblant grans,
sí.
I després no sé si és. I bueno, perquè l'expressió s'ho descriure. És veritat que a l'escola de la Sagrada Família de la Pobla aquest no sé tan tan sui generis, li agradava fer-nos fer redaccions.
Cercava.
Sí. I sempre de treballs, aquest sí, posàvem treballs a casa. Llavors, pues, una redacció, i llavors sí que li agradava...
Més creatiu que això, si posàvem per casa.
I llavors sí que es fixava en tant en els dibuixos com en els textos. Hi havia dos o tres de la classe que sempre vaticinava que potser seria alguna cosa així. Però bueno, després això ja va trigar més a ser una vocació, clar.
Marc, que a un infant li diguin tu és que has d'anar cap aquí, perquè tu doncs, tens mans per això, o tens cap per fer una altra cosa, o vostè el van encaminar cap a algun lloc o altre a l'escola?
No, però anima quan... Que, o sigui, per exemple, a mi m'agradava molt dibuixar i ho feia bastant bé. Aquest mestre, el senyor Calvo, llavors sí que seguia els seus mètodes i sí que posava notes. Llavors posava visto bueno i puntuava. La puntuació no era de 1 al 10. Clar, un dibuix ben fet i tal, posava un 10. Però alguna vegada va començar a posar un 11. I alguna vegada un 12. I a més del lloc de visto bueno posava sobresaliente. En canvi, alguna vegada, després tornia a cumplo i miento, deia.
Cumplo i miento.
Te l'has fet per sortir del pas, no? Sí, era un mestre molt original.
Com era aquest mestre? Perquè abans n'hem parlat quan fèiem la prèvia, per mentre es preparava l'entrevista. Com era?
Jo després pensant-lo, em sembla que era una mica fantasma, per dir-ho d'alguna manera. Però això als nanos els agrada. Parlava una mica per tu, jo he dit, jo ho faig, jo... I sí que demostrava sempre que estimava una dona, sempre volia dir, si passa qualsevol cosa i jo estic allà, m'encarrego el que... Tenia una manera de ser així. I tenia una cosa molt curiosa, presumia dels seus alumnes. I sempre explicava que les seves coses havien passat gent molt il·lustre. Que gent que havien arribat a ministres sí. I no sé què, jo mai vaig viure
això. No va conèixer mai cap d'aquests.
Però sí que un dia a la classe va vindre un mariner que estava fent la mina. Bueno, s'abrazaron, era un alumno i tenia permiso i va entrar a la classe.
Sí, sí, sí.
I clar, en aquell moment va cantar el cara al sol i tal, i el marino es va quadrar. Bueno, i després el mestre es va passar quasi tota l'estona parlant d'aquest marino, del gran alumne de la carrera que havia fet.
El va lluar, va fer
tota la lluança. Estava molt de mi. Una altra vegada havia anat d'excursió a la parròquia, per anar per Vic, i en això va passar un cotxe de línia, i curiosament el conductor, no el conductor, el cobrador, que era el baixar de la parada, el va veure i va vindre el senyor Cabo, i el va abraçar. Y llamaron al señor Cabo, los llamó, porque eso no tenía, un alumno mío, y también fijaba si ha hecho carrera.
Era cobrador del sí. Coche de línea.
Y yo pensaba, en la voz iba a pensar que sí, que había hecho carrera, ¿no?
Sí.
Pero era una mica quizás fachenda, de alguna manera.
Y una mica comediant, también, potser, ¿no?
Pero mira, pues tenía esta gracia, ¿no?
Recorda uns consells rebuts per part de mestres?
En aquest concretament el senyor Cabo tenia dos lemes. Cuesta vale.
Cuesta vale?
Todo lo que cuesta vale.
Ah.
I això a veces la pata recta. I l'altre era querer es poder.
Querer es poder. I això és per donar autoconfiança sí, també als seus alumnes, no?
Sí, sí. Cinc coses d'aquestes.
Sí. Com eren els llibres? Com eren els llibres de la seva època escolar? I eren diferents els d'abans, dels de després de la dictadura?
Aquest sí que passa que jo, junt amb un altre amic que també era escolar, no? O sigui, és curiós que a acabar la guerra, el capellà que va vindre a Catalàries, el rector, va vindre una mica com a terra de conquesta. Llavors, amb un camió, els capellans tenien molt poder, llavors. I respectaven els militars, els falangistes i tal. I en el barri manava més que l'alcalde del barri que ningú. A tot allò, doncs, amb un camió que li van deixar o el que sigués, va anar als magatzems on les tropes que van entrar a Barcelona tenien emmagatzemades o que van requisar, i va portar des de files de butaques de cinema, que van servir per a l'església, pissarres per a l'escola, taules de l'escola antiga, i després va portar llibres.
Quins llibres va portar?
Aquests llibres que jo havia passat, però quan es van donar compte de que portaven el cuno de l'escola del treball, els van retirar i els va guardar.
I llavors que van arribar llibres ja d'acord amb el nou rei. D'acord,
però llavors aquest amic i jo li van piscar el cul en capellà. Em vaig dir al sòtano i van agafar llibres.
Sí.
De tots aquests llibres que parlo, sí, perquè els van piscar d'acord. I llavors, en els treballs que el senyor Cabo no es feia fer, pues copiaven coses d'aquests llibres, i els va veure el senyor Cabo, i li van entusiasmar.
Però, sí,
però no va saber buscar, no va trobar aquests llibres. Però llavors els llibres que et feien passar després de la guerra van començar per un. Jo he dit, aquest mestre en el fons tenia també els seus criteris, i si en un moment donat va ser franquista, perquè dic, segurament que havia sigut hasta de la quinta columna, eh? Després es va anar donant compte d'altres històries. I aquest home almenys va fer comprar un llibre que es diu Pàgines Selectes, que s'assembla molt a les joies literàries que passaven en castellà en les escoles d'abans. Pàgines Selectes és una recopilació d'escriptors espanyols, i hi havia una mica més del segle XVIII i començaments, o sigui, hi havia el Pi Margall, que estic dient aquest que va ser president de la Primera República, José Selgasi Carrasco, un que va ser primer Nobel Echegaray, el Pedro Antonio de Alarcón, el Juan Valera, la Mila Pardo Bazán, i hi havia d'estrangers, hi havia l'Alfonso Dudet, el Lamartín, etcètera, hi havia d'anar d'estrangers. I de catalans hi havia el Maragall, el Maragall tenia un elogi de la paraula, el Maragall suposo que tindria prosa en castellà, també, imagina. Però el Maragall, i sempre quan feien la semblança, posaven... Era un llibre editat d'abans de la guerra, aquest llibre, gràcies, que posava més o menys això, gran escriptor en català i en castellà, no? Bueno, però de llibres de lectura que no els va passar, en la classe no es van passar, però que jo tinc un exemplar de que es repartia a les escoles, hi ha un llibre que es diu Cara al Sol.
Un llibre que es deia Cara al Sol.
Sí.
I el contingut?
El contingut és curiós, el contingut de Cara al Sol. La portada ja són falangistes, un nen i una nena vestits de falange, com veuràs, així, i un sol que està sortint i tal. Jo els dibuixos que estaven molt ben fets, això és una altra història, eren, o sigui, uns temes, sense firma, eren la pàtria, el ejército, los mutilados, los caballeros mutilados.
Caballeros mutilados, la guerra del seu bàndol.
Los legionarios, bueno, i així. Y había cuatro policías, que eran el himno nacional de José María Pemán. Por eso se ha pedido que era del Pemán.
Que no había... Yo tampoco estaba firmado.
O sea, bueno, el libro sí, pero el libro lo sé. Pero ya cantaban el Gloria, Gloria, Corona de la Patria, Soberana, Luz y tal, es del Pemán. El Cara al Sol, que también entonces va a esa que es del Ribejo.
Del Dionisio Ribejo.
Sí. És que és bonica la lletra del Cara al Sol, És molt literària, metàfora, d'aquella cosa entre surrealista i romàntica. I jo tenia un camarada, que era aquella canció alemana, que tenia un camarada, entre todos el mejor, junto con él caminamos al redor del tambor.
Però sobretot a l'escola, jugava a l'escola o només jugava a l'hora del pati?
Bueno, jugava a l'hora del pati, naturalment, però també era una mena de joc que el cultivava els trossos de terra. Llavors també era una mena de joc i certes maneres de llegir, certes maneres de donar les classes. Insisteixo en que no van haver-hi mai lliçons de memòria ni fer deures en casa. Això va ser una cosa com sagrada. Jo suposo que a les escoles d'ara potser dirien que això no pot ser perquè els nanos no donarien hores a tants coneixements. Podria ser això, però... I a més, quan venen les altres escoles, la del senyor Camo, per primera vegada em vaig haver d'aprendre lliçons de memòria.
I va venir molt de nou, això?
Molt.
Va aprendre?
Molt, però si no acaba, que és el nombre original per excel·lència, no sé, perquè era un nombre que tenia una gràcia. Siempre decía, nos enseñaba el gran truco, él tenía grandes trucos.
Sí.
Por ejemplo, le gustaba, me agradaba mucho las matemáticas. En una regoleta corta que yo tengo, que os digo, esa infancia de Barbuda, que por ser está publicada en el 62, en el Cangún. Por eso surto un nano de Subirmi, que va a un colegio que tiene un maestro como aquel. Se me acaban de escribir, dice, yo soy la teva novela, no te mandaré.
I va sentir identificat ràpidament,
sí,
no?
Sí, i va dir, no te mandaré. Perquè clar, explico que era una mica... Bueno, pues, li agradava tant les matemàtiques que ens feia... Això era el joc de les classes. Es jugava allò dels romanos i cartagineses, no sé si sabíeu el que és això.
L'Aníbal?
Ah, no, jugar... Sí, bueno, pues havia un joc que una banda era... Uns eren els romanos i els altres els cartaginesos. I fent-se preguntes es guanyaven els uns als altres. Un altre joc era posats en rodona, però aquest joc ho feia el senyor Cabo, jo no sé altres escoles. Era pues 3x4, tu, tanto, i dalt, tal, tanto, o sea, anava seguint el joc, el que badava, pues pagava. I després feia una altra història que era decir 3x4 más 7 menos 2 o 5 o 10 tal, y tú decías tanto. Claro, cuando era curt, tú sabías, alguno, només, un tal Pepe Estevez, que era fill d'un guardia civil, aquest era el amo de las matemáticas. Pero cuando ya eran candidats del mateix mestre, al final del curso es feien de recitar poesías y cosas, y algunos en el cabo con sus muchachos.
I què feien? Tota poesia, matemàtiques, feien demostració.
A part de poesia, si el que sigués, feien matemàtiques. Clar, llavors venia, deia jo, quan ja arriba un moment que vosaltres us haureu despistat perquè és impossible de seguir-me, jo diré, per zero, i això queda borrat. I llavors ja ho faré més senzill. I bueno, i tot el públic quedava escandalitzat i li donaven crèdit a aquest home, perquè també podies equivocar-te i no passava res, no? I després també aprendre els verbs, també no sé quina manera ho feia, que allí jo sí que vaig arribar a ser un dels campions.
Sí, agradava més la part de lletres que la de...
Sí, no, tampoc massa els verbs, perquè encara jo la gramàtica escrigui no la sé ben bé. Sempre dic que quan una paraula no sé el que és una verbia.
Ah, les paraules rares aquestes, no?
Si no saps quina música és, Mozart. I si no saps... Madre mía, una falla.
A les meves escoles ens parla també de les colònies d'estiu. Parla de les colònies de Vallvidrera, de les de Tossa que no hi va poder anar... Com era això? I com és qui anava de colònies?
Bé, això també és curiós perquè... Hi ha que pensar, jo no sé les altres escoles a Barcelona, suposo que hi havia la més famosa era aquesta del mar, em sembla, hi ha una que portava el nom de la Rosa Sensat, i luego l'escola del mar,
és una pel·lícula d'això,
ens anem a... Les més famoses, i suposo que ells es donava l'ensenyança en català, i que suposo que tenien molts eren xicots i xicotes de classes socials més altes. Ah, perquè una altra cosa també va ser una de les escoles nanos i nanes. Cosa que després...
Això passava a les colònies.
No, i a les altres escoles.
Sí, a les altres.
O sigui, per la classe anàvem nanos i nanes. I després hi havia classes de dansa. Els que eren molt vergonyosos com em passava a mi, això de ballar, era una llauna, però bueno. Però sempre hi havia aquella la nena maca que et deia, no tinguis vergonya, no sé què, no sé què. Si amb això les nenes sempre són més eixerides. Però bueno, jo som ninguna que sempre deia, tu no. I jo és que diu, és que no diran que som els nòvios, perquè el meu passat era ser el mío. I ella deia, bueno, què m'has de?
Això era abans de la guerra,
també. Abans de la guerra, sí. Que va durar també la guerra mentre es va poder.
Sí.
Llavors tot això s'ha acabat.
I aquí hi havia fills del proletariat i de la burgesia. Es trobaven,
no? No, aquí no.
Fills del proletariat, bàsicament.
Sí, sí. A més de la CNT i de la FAI.
És que, clar, s'ho hem vist a través de pel·lícules o així, els fills de la burgesia sí que van viure com entre parèntesis, no?, el període de la guerra,
diferent sembla...
del que vostè ens explicava abans, de que sí. Vostès van seguir anant a escoles...
Em sembla que us ho insinua,
sí.
No? Perquè va tindre les vacances del 36 que diu el Paco, Jaime Camino, ells no les van tindre. Ells les van tindre.
Ells les van tindre, però vostès...
Sí, nosaltres no, nosaltres, doncs pues, jo no sé, a l'agost o al setembre van anar al col·legi. Al setembre, vaja, perdona, al col·legi. En la bomba de colònies, per a molta gent representava una ajuda, perquè durant un mes tenien el teu fill o menjant de gorra, menjant bé, a més et donaven un barret de palla, dos gates, em sembla, de ralladillo, i un parell d'escardenyes de cànyamo, i, bueno, i amb aquest sombrero podies anar gratis. El metro i els tramvies.
Ah, o sigui, el sombrero es podia pujar...
Sí. I els conductors i corredors estaven advertits perquè t'indicaven, si t'havies perdut, t'indicaven.
Està bé.
Llavors hi havia tres menes d'aquest sistema de fer vacances.
D'aquest sistema de colònies o com?
Hi havia colònies, semicolònies, i l'altra cosa que llamaven banyos, en català serà banys. O sigui, les colònies eren tot el mes sencer,
sí.
I dormir i tal. La semicolònia era tot el dia i dormir a casa. I banyos era ja els més desgraciats estos, se'ls acompanyaven al matí a la platja, un mestre sacrificava i els portava. Llavors el mestre, jo crec que hi ha bueno, la directora en aquest cas, feia la tria. Ara la directora, a mi, em sembla que jo devia criar-me una mica, com diria jo, raquítico, jo que no sé, perquè sempre em portava a la colònia. Jo vaig anar 3 anys, però a mi el primer any no em va agradar. Jo estava mirant la meva casa, que a les colònies.
I no els veien tot el mes, els seus?
No, el meu pare va pujar, em vas anar de colònies a Vallvidera. I es va fer una festa, els pares podien anar, però si estaves a Girona, com
a Girona?
A Vallvidera el meu pare va vindre, però va vindre caminant des d'aquí a Vallvidera. Estava acostumat a caminar.
Ja vivien per aquesta zona?
Vivien a les Cases Bonetes.
Les Cases Bonetes, exacte.
Que està més allà encara. Però des d'aquí a Vallvidera va anar caminant. Llavors, les colònies consistia en passejar, a fer el gos, etc. Però jo m'enyorava massa de casa.
Sí.
Però no, també una cosa que tenia tindre uns pares tan...
I que l'estimaven.
Sí, bueno, eren famílies molt unides. Nosaltres, els Candel, vivien en tres cases molt sí. Veïnes una de l'altra, no?
Qui eren els Candel? Hi havia diverses generacions?
El meu pare i un germà i una germana d'ell. Tres famílies.
Tres famílies.
I hi ha uns al costat de l'altre. Llavors, les meves ties o tietes per a mi eren com a la mare. I els meus oncles com el pare, vull dir. Llavors,
sí.
Me divertia més a casa. Per això va ser la raó que el segon any no vaig voler. Em vaig fer el malalt i no vaig anar.
I no hi van aquestes fotos, aquestes.
Sí, perquè la directora va pensar, pues, l'any passat va anar a muntanya, aquest any que vaig a la platja. I el tercer any la bona senyora em va tornar a Girona i faig anar a Sant Miguel de Sacamp. I allà me lo vaig passar millor. Potser perquè, no ho sé. Bueno, també ell era molt orgullós i llavors estar fora de casa representa que tens que demanar coses a una mestra o a un mestre i tot això és complicat. I llavors aquesta tercera vegada ja va ser diferent. I d'aquesta segona vegada és quan guardo el carnet del món, que jo no sé si és que va sortir en aquell any o ja es feien les altres colònies. Però jo no el recordo de quan vaig venir. El carnet del noi era un quadern on comença, o sigui, en dic, és curiós, està en català, en dic, i jo pongo fatiu per a mi, per tot. I el meu pare es diu, Pedro, i la meva mare, tal. Y, o sea, él pregunta en catalán y yo contesto en castellán.
Sí.
Y todos de la clase lo matéis. Y la verdad es que me endurnaba compte, yo. Y la verdad es que no le van a dar importancia
a
esta historia. Y después lo mateix en la redacció posava descriure'ls les coses que vegis al teu poble, per un moment, amb un castellà horrible, com el català peor, no? Amb les faltes d'ortografia, no? I després els teus amics i els teus mestres...
Sí, això anava dins un carnet, el
carnet
del noi.
No, una llibreta.
Una
llibreta amb aquestes fulles pautades i espais, perquè hi havia espais més llargs per dir què t'ha privat l'atenció. I després unes pàgines en blancs per fer dibuixos. I, bueno, vaig fer tres o quatre dibuixos del natural i coses així.
Bueno, i ja per acabar aquest primer punt.
I després menjaves bé.
Això seria important. Sí.
Bueno, doncs ara passarem al segon bloc, que hem dit que abans que ens referiríem a qüestions més relacionades amb l'ensenyament d'avui dia. A veure, el sociòleg Salvador Cardús considera que els pares d'avui dia substitueixen l'afecte cap als seus fills per un munt d'obsequis materials.
Jo ja no sóc pare d'ara, llavors em trobo una mica desfasat, però per lo que sense escoltar, suposo que passa el següent, suposo, o quasi dia sense el suposar. Una parella amb nanos treballen tots dos. Llavors el nano ja comença des de petitet a anar a les guarderies. Ja arriba allò que són els nanos sense mare. O sigui, jo no he sentit explicar a nanos que t'han dit, ja de més grans, han dit, jo és que m'he criat sense mare, tenint mare m'he criat sense mare. Llavors, en edats de 3 i 4 anys, i 5 i 6, que la mare és tan necessària, però és que en aquest cas potser ni la mare i el pare són una altra història. Però llavors, quan s'ha arribat a aquesta cota de que treballen tots dos, llavors el nano té que anar a altres mans. Si no hi ha els savis, si no hi ha els savis, doncs també que guarderies i escoles. Llavors, en la contrapartida és mimar-lo, i llavors hem d'explicar coses més tremendes, perquè ahir o abans d'ahir m'explicaven veïns de per aquí, de la gent gran. Diguem-ne que ara hi ha uns joves que aquí, en aquest barri de perifèria, que ni trec, que ja s'han ficat en la trentena, o més, i no treballen. Perquè no trobaven feina, perquè ara estan acostumats a no tindre feina, perquè han sigut feines inestables, i perquè tenen uns pares que els han donat tots els capritxos que volen, que tenen les motos ja molt de seguida, que per això es comporten com els dona la gana. I després també altres que s'han anat fent gran i estan visquent de la jubilació dels pares, no? I que inclús han trobat amb uns dinerets que és el que el fill ha estalviat per el fill. Inclús una llibreta que no la tocarà fins que el nano tingui, no sé si són 18 anys. Primera sorpresa que dona un nano con 18 anys quan li diuen, pare, aquí tens una llibreta, aquí, jo què sé, amb un milió de teles. Pues que es compra una moto impressionant, no? I el segon i el tercer dia s'ha trencat el cap, no? Això te l'ha explicat. Vull dir, són exemples, a lo millor, que no són per posar-nos com a exemples, però que això t'ho han explicat. I que saps de gent que el fill s'havia matat per aquesta maldita llibreta que van estar estalviant. Llavors ja sé que molts pares diran, però llavors què fas amb un fill així? Però clar, això també passa a les classes. I això s'està a les classes superiors econòmicament, això està en les pel·lícules, sobretot en les pel·lícules plenes, no?
Sí.
Dels nanos que la queixa que tenen, que és això de dir, però el meu pare no es preocupava de mi. I els que van a classes d'aquestes, també de les que dicen de l'Opus Dei i tal, també això, hi ha nano que té un cavall, no? Nano que tenen ja, que van a la classe amb el seu mòbil i totes aquestes coses. Suposo que això, en el fons, és una mala educació que es dona. I ve tot allò de que els pares confien en els mestres i els mestres diuen, sí, també nosaltres no podem suportar tanta càrrega. I llavors també em sembla que l'AGB, els nanos, en formació professional ja et trobes que raonant et poden explicar el necessari que els aprengui el que els estan ensenyant, però en les altres, en les classes d'aquests nanos, és impossible de vegades posar, posar ordre. Llavors es parla de les grans depressions que tenen els mestres. El diumenge venia en una separata del periòdico aquestes depressions. Abans els mestres no tenien depressions, potser tenien altres històries, però depressions no. En l'època del franquisme vull tornar a ser allò de passar una gana com mestre, perquè tenien que fer hores extres, hores de recuperació, que les cobraven ells i tot això. En fi, hi ha moltes coses que et dones compte que no funcionen les escoles d'ara i que estan sortint unes generacions molt estranyes.
Llavors, creu que sovint el mestre ha de cobrir les funcions que abans eren responsabilitat de la família, dels pares o
fins i tot? Jo no crec que la tinga que fer, però que sembla que no té que fer. També et trobes que molts mestres no tenen vocació, i inclús els que tenen vocació acaben cansant-se, perquè acaba sent una mica pesat aquesta qüestió. Però no sé, els pares i els mestres tindrien que tindre més interacció, però també jo de vegades se m'han ficat a sobre els pares, que han parlat una mica de les associacions de pares, que són molt exigents, eh? O sigui, van de vegades a les classes, moltes mares li van pegar-li a la mestra. O sigui, no es pot pegar un nano, d'acord? A mi em van pegar totes aquestes mestres, eh? Però no tinc ningú mal record d'ells, però això. Em donaves compte que de vegades no em mereixia i no pegaven en ensenyament, vull dir. Però bé, no sé si es té que pegar. Però quan un dia t'has exasperat i t'has dit alguna grossa, vine a la mare. Aquesta sí que potser li pega a la mestra, no? I després li ha costat que aquesta cosa del tuteix, que a mi m'agrada perquè jo ho faig com tothom, a mi jo com li dic de tu, però sense donar-me en compte, i no em molesta gens. Però això també, els mestres tenen que tindre una cosa que no s'aprèn en ningú lloc, que és una manera de ser especial, no? No els mestres, hi ha persona que se sap fer respectar sense fer soroll gens per res, no? No saps per què. I a més, què li passa també? I aquí no, que passa el que passa, els xavals se li posen a sobre. Aquí van tindre una mestra, dic que van tindre encara bé, perquè ara és molt gran, ja està jubilada. Va ser mestra quan el franquisme i després a les escoles de Poro, i que les estimen molt, que és de Pepita Casanelles. I això m'ha explicat una anècdota de que, bueno, pues havia arribat el progressisme, pues ella, o sigui, per exemple, quan es va a una festa de l'escola venen les mares, les filles i les netes, han passat totes tres generacions per les seves mans. Mentre les mares li diuen senyorita Pepita, les netes li diuen, escolta Pepita, però no, és igual. Pues llavors un dia li va arribar un nano que era una mica de pagès, i senyoreta Pepita, i totes de la classe, se la veien, no? I llavors va dir la mestra, no em digues senyoreta Pepita, digue-me Pepita i tal. I bueno, i als pocs dies el nano li deia Pepi, i li va dir, home, tampoc. Ni tant ni tant, que no. Llavors, mantindre aquest equilibri sempre està. Llavors, si els mestres tenen por de certes coses amb els nanos, perquè després els renyaran o el claustre de professors, doncs treballen una mica guardats. I espera que se m'oblida una altra cosa.
Si fem una ullada a les facultats de ciències de l'educació de les nostres escoles, veiem que hi ha una majoria ben de dones en aquesta professió. Com creu que això repercuteix en la consideració social de la nostra professió? I com creu que afecta l'educació dels nens i de les noies?
Home, respecte a la consideració, em sembla que no molt, o per dir gens, perquè sempre hem estat acostumats a la figura de la mestra. No, no és que la mestra, o sigui, ja quan les escoles eren de diferent sexe, doncs hi havia mestres i mestres, la senyoreta i els mestres. Ara hem alumnat, però no sé, la meva filla, que és mestra, li va millor en formació professional que en els de... o sigui, que almenys està més acostumada a entendre's amb aquesta gent amb els que pot raonar. Llavors a casa l'estimen molt i jo m'he trobat, curiosament, pues, en molts llocs, i jo he anat a la classe de la seva filla. I a més, recordo que la feia el senyor Calum, vaig anar a donar una conferència a la Modelo, sí, anava el Víctor Mora i jo, perquè es va fer un curs de català, demanar els recursos que hi ha molt bé, i llavors per clausurar el curs van donar una mena de xerrada, i el Víctor Mora i jo, després el director va ensenyar la presó. Es va ensenyar el pati, allà els recursos ajudant, i un nano de 18 anys i diu, jo he sigut alumna de la seva filla. Dic, coi, però sí que has fet carrera. I per què estàs aquí? Clar, perquè estava aquí, el que tu per tots, per la droga. I em van agafar amb una paperina, a mi no era molt, però tenia no sé per quants anys. Però és igual, la seva filla va ser una mestra fantàstica en mi, en tots, no? I després em recordo que li va passar un cas que el vaig explicar inclús jo en un article de l'UNI, que té gràcia perquè tenia un alumne que es veu que tenia la doble vida, aquest home, aquest nen. Anava a l'escola, era un bon alumne, i per la nit atracava. I un dia amb una navalla ho feia, i per la zona alta, per la diagonal, va arribar-se a una parella amb una banda i va tindre la mala sort que el callo era un policia de la secreta, va treure la pistola, no van agafar. I llavors, quan va passar el jutge, que va ser decidida, o sigui, es porten cap allà, el jutge li va preguntar no sé què, el nano no volia dir, volia donar les senyes dels pares i tal, i el nano se va tancar en banda i va dir, no diré res si no és davant de la meva mestra. I llavors el jutge va enviar a buscar a la mestra. Llavors es va pegar un susto quan va veure la parella de policia. I va dir, no passa això, no es pregunti. I va vindre i el jutge li va dir, mira, passa això, no? Llavors el nano ho va explicar. I rodava per pagar-se unes classes de flauta. Li va fer gràcia i va dir, mira, et deixo anar. Et deixo anar perquè sóc responsable de la teva mestra. I suposo que per ella no tornaràs a fer res. I bueno, la feina ara no fa molt, és que no me'l vaig trobar. Va anar a la mili, va poder ser de l'orquestra d'allà. I bueno, ara té una acadèmia de no sé què. Ah, bueno, i a tot això, al publicar-lo en l'Avui, em va trucar un senyor i jo li pago les classes, la flauta que em van. Li va pagar les classes.
Per il·lustrar els seus comentaris, ens recomanaria una pel·lícula relacionada amb el món de l'ensenyament?
Sí, tothom diria aquella de... com es diu...
Què? Aquesta és molt de cap aquí.
No tant, aquesta... El club de les paletes de Marta. Perquè aquell mestre em recorda el senyor Cabo.
El del món de les patates
muertos. El senyor Cabo no se posa de pie encima d'una mesa, però no m'ho hagués esperat nada. Em recorda. I després hi ha una molt bonica que no va veure ningú perquè és molt antiga. I després ha fet un musical que no va al tal, que és el Mr. Chips. Adiós, Mr. Chips. Que la fa el Robert Donat. I... això va ser el Robert Donat i ella és aquella... la Gret Garson, i és la història del Mr. Chip, que és un mestre és molt bonica. Me passa a una escola de Cambridge, no sé si és simbòlica, però sí que és una mostra de quan un mestre aconsegueix que els alumnes ho estimen. Tot això no és perquè els nanos enganxen, els nanos, el pare, la mare, tothom, no? Han desaparegut aquelles tertúlies al carrer, aquelles tardes d'hivern a la casa, a la nit. De tota manera, hi ha que pensar que Espanya, de sempre, per exemple, ha sigut mala lectora. I sempre ara s'aixeca el molt així a totes aquestes històries de tele, vídeo, jo, el que sigui. Però curiosament, en aquells anys que ja en Espanya no es llegia, una de les excuses que es donava era el bon clima que tenia a Espanya, el qual ha fet que la vida de família no hagi sigut molt, diguem, introvertida. Llavors, els nanos als barris t'educaves al carrer, més que dins de la casa. A l'estiu passaves tot el dia al carrer, menjava al carrer, dormia al carrer. Les cases eren molt petites. Tot això, esclar, forçosament que influïa en les famílies. I després et trobes també que quan l'obsessió que han tingut els pares de que els nanos estudien, quan els nanos han anat a estudiar, s'han estudiat ja, estudiar carreres universitàries, s'han trobat que no tenen la educació de generacions de saber estudiar. Pues no és el mateix que tu estudies medicina o dret, si el teu pare feia medicina o dret i el teu avi, etc., que tens el racó per estudiar, que et donen consell a que el teu pare, que sigui el manil, el mecànic, o el que sigui, de cop i volta et pot estudiar. I llavors tenen l'obsessió de que tens que estudiar molt i que tens que aprovar. I des d'ahir també venen també aquestes històries de xavals que no arriben al suïcidi, però quasi, o sigui, després ha desprestigiat la formació professional. Diguem-ne que a formació professional anaven els burros, a la universitat els gestos. I ara et trobes que fan falta els oficis, i que hi ha oficis que guanyen més que un metge i que un advocat. I és que sempre costa mantenir els equilibris. Sempre et decantes cap aquí, o et decantes cap allà, i la balança sempre cau per un lado o per l'altre.
Vostès
en voluntats
socials, o al contrari, sinó que les
accentuen? Hi ha que pensar una cosa, i en aquest moment està ocorrent. Molts pares treuen els fills de l'ensenyament públic per portar-los a les escoles de pago. I a més passen més coses curioses. Allà hi ha una tenda. Els que tenen botigues tenen els seus dinerets. Llavors em diuen, és que jo no tinc gana de que el meu fill vagi a una escola on hi ha... No són racistes, diuen. Però ja hi ha uns problemàtics. Els gitanos, els primers, també no. Hi ha margins, etcètera i tal. Total, el nano té que aprendre. Però s'ha trobat, per exemple, que aquests que explico que han portat, han intentat portar el fill a una escola que hi ha del mig, el Juan 23, em sembla, que diuen que és de l'Opus Dei. No, menteixo. A l'Opus Dei l'han provat després, però l'han provat a una altra escola, que era de l'Opus Dei. I el van atendre molt bé, molt bé, però no l'han admet, el nac. I estava estranyat ell. I ho va dir Josep, li vaig explicar, no són gens de diners, però de possibles, són botigues, i dic, per això no l'han volgut el teu nano, quan... Ah, i va quedar així com més content, va pensar. Tu no eres de lo suyo, diuen que sin darte cuenta te vas a meter en ellos. I tens que estar content de que no hayan volgut el teu nano. Però la gent, és més, per exemple, l'escola pública que hi ha al Port, em sembla que potser la tanquen aquest any o el que ve, perquè s'està mirant, perquè es van a les altres escoles. Clar, llavors, aquestes escoles, si no les tanquen, què són les que hi ha d'anar? Els rebuts, els que...
Distingeix una els diferents ensenyaments entre escola pública i privada, o les veritables diferències s'estableixen segons on són ubicades les escoles i el perfil de l'alumnat?
Tampoc conec massa el tema, però bé, jo no sé si, hi ha més escoles tenen uns programes obligats a seguir. El que passa que en l'escola para rics, a més, els ensenyaran a muntar cavall, a jugar a tenis, en què aquí als barris hi ha molta gent que juga a tenis, i gent que va esquiar, però això és un altre capítol, perquè demanen hipoteques a les caixes d'estalvis per poder presumir d'aquestes històries. És que s'està arribant a una deformació de tantes coses estranyes que jo no sé com parla tot això, no? Però bueno.
En els últims anys a casa nostra rebem un important nombre d'immigrants del nord d'Àfrica,
sí,
i en menor mesura d'Europa de l'Est. Creu que l'escola està preparada per integrar aquests ciutadans?
Em sembla que no està preparada encara, però em sembla que estan fent el que poden. I suposo que serà tarea difícil i que es pot pecar per de més i per menys. Com pot ser, és que ara estic escrivint, no, estem escrivint un llibre sobre la immigració d'ara, i clar, et trobes que hasta els progressistes, que de vegades fiquen la pota fins allà, pot arribar un moment que es decantin de tal manera. Per exemple, per les mezquites, que molta gent llavors que diran, pues aquí no tenim les esglésies ara, per les coses progres no tenim les esglésies, ara tenim una altra manera de ser. Sempre hi ha unes qüestions que no sé com se les apanyen per desequilibrar-les. I tot això és el que sàpiga molt, tindre cuidado. El que passa que també em sembla que hi ha molta gent ocupant llocs sense saber. I en aquest lloc hi ha molts teòrics. I molts d'aquells que tenen que presentar programes i nada. Tota aquesta gent que ve amb idees de guerra ni planta nova, penses, cuidado, que es fiquen les patacades com volia.